Fabricació pròpia.
El meu estimat gos i jo anem al jardí a prendre el sol. Almenys ja ens tenim a prop quan tot va malament. Ell em fa de protector, espanta els monstres quan tinc por. Qui bordarà per mi quan no siguis aquí?
Esteu, molt bona tarda a tothom. El grup La Iaia, els estem escoltant de fons, tornen als escenaris i ho fan amb una gira de retrobada que comença demà dissabte al Festival Afònica de Banyoles. Es tracta d'un dels únics 4 concerts de retorn amb motiu del 10è aniversari de la publicació del disc On és la màgia? Serà, per cert, a l'auditori de l'Ateneu. Un disc on els osonencs van introduir l'electrònica i que va guanyar, per cert, el Premi Enderroc a millor disc de pop-rock i va suposar també per ells doncs, un claríssim punt d'inflexió a la seva carrera. Bé, els emplaçaments per tornar a actuar s'han escollit des d'un punt de vista emocional i perquè són especials doncs, pel grup català. Els llocs, de fet, seran Olost, de Lluçanès, a Menorca i també a Ciutadella, i demà mateix, com dèiem, a Banyoles. A més d'aquesta gira, la Iaia celebrarà l'efemèride editant per primera vegada un disc en vinil en una edició limitadíssima de 300 còpies i en què s'inclouran 3 cançons inèdites que s'havien descartat durant el procés de gravació de l'àlbum. I si ens preguntem, bé, sempre ens ho preguntem, no? On és la màgia? Doncs potser la màgia la tenien ells. Benvinguts, però, a la tarda màgica de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 a 6:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Va, que és divendres, 3 minuts que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda. A la sotsdirecció del Fabricació, Marta Ejarque.
Molt bona tarda, molt bona tarda. Se'm sent?
Sí, ara torna-hi, torna-hi.
Molt bona tarda. Per cert, dic, torno a estar fònica, però no era que no em sentia jo.
Em pensava que ho deies pel festival. Escolta, m'agrada molt quan saludes 2 cops. O sigui, bona tarda, torna-ho a fer així.
Molt bona tarda, molt bona tarda. Mira, és que el José ja, clar, es posa les mans al cap perquè és que crido.
Que es quedi afònica.
És que avui és divendres, si algun dia hem de cridar de la setmana és avui.
Home, avui la veritat és que sí, tenim aquesta llicència. Avui estem sense la Coro,
sí.
Perquè la tenim hores prèvies. Ai, Coro.
Quins nervis.
Va, t'enviem una salutació.
Sí.
Gràcies, José. Vinga, Coro.
Coro.
Catalunya, nostra pàtria.
Ho has sentit?
Com vas viure, Turi, aquesta, la prèvia?
Espero que ho hagi sentit. Bueno, m'agrada aquesta pregunta que ha quedat aquí així, com pululant. Especial. Va ser, segurament serà un dia especial per la Coro, que, com ja sabeu, es casa demà. Per tant,
el
dilluns tampoc la tindrem, perquè, pobra noia, amb el Marc, doncs, escolta, que gaudeixin.
Ui, tant, uns dies de tranquil·litat.
Sí, sí. Però els guions la tenim, que ha pencat la Coro, eh? No creieu que hagi marxat i així de floretes.
És una fletxa.
A veure, Francisco.
Ara puc parlar.
Sí. Avui et veus que l'està fent sobre.
No. A mi se'm va dir un dia, fins que no te'n presenti, res de res. Ara
disculpa,
entenc que...
Mira com estava jo, que jo pensava que no volia respondre la pregunta de la Marta.
No podia respondre
no podies,
la
pregunta de la
Marta. És com si tingués com els debats electorals, no. Que no t'havia pujat encara el
clar.
Micro i no tenies...
Exacte.
No, jo entenc que quan cantem Catalunya, nostra pàtria, sí que puc cantar.
Sí, home,
perquè
sí.
Perquè llavors estaria faltant a la paraula.
Francisco, però... tu pots fer el que vulguis.
Sí?
Sí.
Vinga, doncs, aquí us quedem. no, això mai.
No, escolta, ara això que tens dret això... a paraula, Francisco, sí. Tu no com vas viure la prèvia al teu casament?
Amb força tranquil·litat, sí? Perquè jo, vull dir, a mi em van dir a tal hora, tal lloc.
I encara no eres pare, ja per està. Tant vivies més tranquil.
Sí, exacte, era virtualment pare, però no funcionalment.
Ah... Mm. Molt bé. Escolta'm una cosa. Anem a repassar l'altra part de l'equip. En Ferran Capdevila, la producció.
Uei.
El món digital, Vanessa Carrasquilla.
Miau.
En José Matosas i el David Morral. Cert que tens el Morral. Avui també a la col·laboració en Jordi Carretero, l'Univers Sonor, tots ells, els tres, eh? Tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Acabo de netejar el set perquè aquí hi havia els cafès de Dani de la Orden, d'Emma Vilarasau, que són persones que admiro, però, bueno, s'han deixat el plàstic per aquí tirat, també t'ho dic.
Amb Mercè Raga. De 2:45 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Ai, ai, perdona. Wait, no, José, no passa res. No, que no. Ara hi he caigut amb una cosa. Repassem els continguts del programa d'avui, perquè d'aquí res toca l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació, realitat paral·lela de la Marta Jarque, el Francisco, que no s'ho pot treure del cap, i altres sorpreses. I avui la Marta farà la digestió amb el Daniel Font. Ell és coordinador de Catalunya Sacra per parlar de la nit de les esglésies. I és que, si no ho sabeu, 5 esglésies del territori català aquest vespre s'ompliran d'espelmes per tal que els qui vulguin visitar-les doncs, puguin gaudir d'aquestes joies, que això fa molt de goig, impressiona molt, del patrimoni català en un ambient místic, introspectiu i alhora també captivador. No us ho perdeu. Això serà a 3:45, quan la Jarque parlarà amb en Daniel Font. I la flama al Fabricació no s'atura, perquè a 3:45 continuarem fent tertúlia amb un dels guionistes del moment. Bueno, i després, com dèiem, farem la tertúlia amb un dels guionistes del moment. Aquesta tertúlia dels Quatre Gats, ja sabeu, els divendres toca fer tertúlia aquí a Fabricació amb qui hi hagi. Avui, capitanejada, no ho he dit bé, capitanejada amb el guionista Ramon Pardina, amb qui parlarem de res i de tot. I a partir de les 4, avui aprofitarem el cacau per parlar de teatre i també del grec. I ho farem amb un nom imprescindible del teatre, del cinema i la televisió catalana i que també estarà present en aquest grec 2024. De fet, el Festival Grec, ja sabeu que ja ha començat aquesta setmana amb l'actuació musical de Sílvia Pérez Cruz. I avui nosaltres li volem fer una ullada a aquest festival, concretament la setmana que ve, 2 i 3 de juliol, dimarts i dimecres, la companyia La Brutal porta a escena una versió ambientada en el món actual d'una de les obres més conegudes de Molière. Es tracta del Misàntrop. Doncs avui en parlarem amb el seu director, David Selves, qui estarà amb nosaltres avui al Fabricació a partir de... bé, a 3:45. Però és que abans...
Si m'ho permeteu.
Sí, home, sí que t'ho permetem. Vindrem al mestre Virgili amb les seves acurades correccions del català.
Adéu, guapa, adéu.
I a partir de les 5, és divendres, tindrem els amics avui del DIR, Marta i Jarque, que avui ens venen a presentar-nos aquesta nova aplicació. Tu saps millor, això,
de què
es tracta.
A més, jo arribo amb els deures fets, eh? Doncs mira, aquesta, no perquè m'hagi apuntat a la... però saps que jo sóc un habitual del DIR. Aquesta nova app, Singles and Friends, que es veu que és una comunitat doncs, per aquelles persones sòcies del DIR, heu de ser sòcies del DIR, que tinguin doncs, ganes de conèixer persones actives a dins i a fora dels gimnasos, que està molt bé.
Molt bé.
Perquè es diu que el gimnàs, a veure, a vegades hi vas a fer exercici, a vegades també, vull dir, pots conèixer gent i lligar.
Sí, és una aplicació per lligar.
Sí.
I fer esport. Va, sí. I passar-ho bé.
Però bàsicament...
Però voleu dir que hi ha gent que no fa esport, que s'apunta al DIR per lligar?
Home... I a mi em consta que hi ha alguns gimnasos de la cadena DIR, perquè els DIR tenen... la gent de DIR, gimnasos...
Tenen bon gènere.
Molts centres.
Hi ha targets en funció de cada gimnàs.
Com?
Ah!
Sí, per exemple, el DIR Diagonal...
Dels 18 als 25.
Hi ha un perfil, hi ha un perfil.
El de Gràcia,
és un altre
hi ha un altre perfil.
Ah, doncs mira...
Què et diria jo? Roger de Llúria?
Un altre perfil. Doncs avui estaran la gent del DIR, ens presentaran aquesta aplicació que ens ha fet molta gràcia, per això venen a explicar-nos-ho, perquè és de fabricació pròpia, i això serà a partir de les 5 amb la Marta Jarque. I amb en Bayona, en Carlos Bayona, DJ i productor, avui ens farà un repàs d'aquelles músiques, Francisco, que fan estiu, saps?
Ui!
Com aquesta que estem escoltant ara.
Molt, molt d'estiu, fa això.
Bueno, doncs així, sense voler la cosa, arribarem a les 6 de la...
Sí, avui.
Sí, quan?
Sí, arribarem, sí, avui.
Però si tu, eh?
Sí. Bueno, a veure si tu vols.
És que fa molta gràcia quan diu això.
Clar, i si ells també volen, i si voleu us podeu quedar, eh?
Si voleu tots.
No us trobeu, eh? Tot el contrari. Ah. Sobretot perquè hi ha gent que ara estigueu conduint. Ah. Que tela, eh? Sí. Acabarà, eh?
Bueno, poseu l'aire.
Precaució al volant i escoltar el Fabricació Pròpia fins a les 6 de la tarda. No és re...
sí.
Recordar un altre anunci? Vale. 4 minuts i seran 3 quarts de 3 de la tarda. Ens hi posem i obrim això, Realitat Paral·lela. Marta, dius de la realitat paral·lela que ens vols parlar de fum i flames.
Sí, però abans, Mercè, deixa'm fer un incís, perquè ara hem dit, he pensat, ostres, si algú ens està escoltant, perquè ara dèiem que al gimnàs la gent lliga, coneix gent... Si vosaltres, estimats oients i oientes, que ens esteu escoltant des de casa, heu lligat alguna vegada al DIR o algun gimnàs, feu-nos-ho saber. Mira, truqueu-nos al 93 409 2771 o si comunica, perquè això ja, jo sé que hi ha moltíssima gent que li ha passat, ens podeu trucar també al 93 409 2773 i ens expliqueu la vostra experiència. I personalment jo no he lligat al gimnàs.
Jo tampoc.
Al DIR, perquè encara no havia sortit aquesta aplicació. Jo, això serà a les 5, que parlarem amb els amics del DIR.
Poder aquest és el tema, que sense l'aplicació... Ho vam parlar l'altre dia, segle XXI, la gent no sap lligar.
A mi m'ho heu d'explicar molt bé, Marta.
No, jo no
a partir de les 5, o sigui, en què consistirà aquesta aplicació? Perquè estic molt... ja saps que jo trepitjo molt al gimnàs, i llavors em consta que es lliga, però clar, crec que és el que deia l'Uri, amb aquesta aplicació això millorarà, però...
Ui, tant, exponencialment. Clar. També et dic que quan estic al gimnàs tampoc sé en quin moment tu lligues...
Vaig a fer peses.
Física, és a dir...
En tots els moments que no fas esports, que és el 90% del temps de la gent que va al gimnàs.
Però els que anem al gimnàs a la cinta o a la bici...
Tu i el mosquit que fa spinning.
Quan fem spinning amb el mosquit i jo, i a vegades l'Espartac Paran, que també compartim... Ah, sí, a vegades fem spinning junts.
L'has vist es pot dir això o no?
El què?
El gimnàs que vas tu, l'has vist?
Sí.
Jo el veig molt sovint a la bodega Pàdua i a la bodega Papeta, també.
Ah, també?
A l'Espartac.
Viu prop de casa.
Espartac em va guanyar, spinning, a més.
Sí, deixeu-me dir una cosa. Marta, jo crec que el teu mosquit aquest és un Latin Lover.
Ah, mira.
Perquè, clar, aquí es toca les apps, però potser hi haurà aquí una revolució per part dels mosquits que també volen participar en aquestes apps.
Oh, mira, els hi preguntarem a les amigues del DIR, que són la Cristina Lladó i la Paula Muriel, a veure si això està obert a tota mena de públic. Ho preguntarem. Bé, José, torna'm a posar aquesta ambientació d'estiu.
Ui, que m'agrada!
Perquè, Mercè, tu abans parlaves, o abans em deies que avui a la realitat parlarem de fum i de flames, i és que amb la pujada de les temperatures, com cada any, aquestes alçades arrenca la temporada més dura per la pell, sobretot la pell dels turistes anglesos i alemanys, que queden literalment rostits després de passar un matí a la Barceloneta. Em consta que alguns, quan arriben a l'hotel, es poden arrencar literalment la pell com si fos carpaccio.
Són gambes humanes.
Sí, mira, sí, es van traient.
Coita, això és una picada aquest matí que m'ha fet al·lèrgia i m'ha sortit un bultó. I que consti que tu m'has deixat aquell instrument del Fabi Luquis, xuqui-xuqui, i escolta,
xuqui-xuqui. El succionador aquest que ha deixat el braç
Ui.
Del Pau...
No he pogut fer-ho, això, eh? No m'he atrevit. El Pau... Sí.
Amb carn viva, eh?
Té un hematoma
sí.
Però gegant.
Derivada
de pam i mig.
L'hem lesionat.
No podem ni afirmar ni desmentir, també t'ho diré.
Sí, té una clapa vermella.
La llepada, forta.
Bueno, avui, com us deia, parlem d'això de cremades, aquestes cremades dels també coneguts com a guiris, que ja es veuen, pel carrer semblen gambes
sí.
roges per l'Eixample. Són fluorescents. Exacte, fan molta angonia. Bé, avui, però, no parlarem d'aquesta mena de sucarrim, sinó de flama viva. I és que ja estem començant a patir incendis. He de dir que aquest any, de moment, la cosa està molt repartida. Hem de dir Ostres. Que tampoc creuem els dits, cap incendi...
A Montblanc, ahir, Marta?
Cap gran incendi als boscos de casa nostra, sí. però sí que n'hi ha hagut un de molt sonat. Després parlarem del cas de Montblanc, però la primera parada és a Mèxic.
Ai, noi.
Concretament, Mercè, al port de Mèxic. I si anem allò concretant, si anem fent zoom...
Sí.
L'incendi ha tingut lloc exactament al creuer més gran del món, l'Icon of the Seas.
Exciting and new. Déu, guapa, Déu. Come aboard.
We're expecting you. I és que dels incendis ningú se n'escapa, tampoc els que naveguen alta mar. L'incendi d'aquest gegant dels oceans es va originar a la sala de màquines i, per sort, es van poder apagar en pocs minuts i sense causar ferits. Aquesta és la bona notícia. Bé, com a conseqüència...
No de creuer tranquil,
no,
ja, a
no
dia d'avui.
No, pots anar en lloc tranquil. Com a conseqüència, Uri, d'aquestes flames, això sí, el vaixell, que estava, recordem, amarat al port de Mèxic, es va quedar sense electricitat, que crec que és un mal molt menor.
Sí, home.
L'electricitat van tenir uns minutets sense electricitat.
I que estiguis amarat a port?
Hosti, això és important.
També està bé.
Això és important.
Sí, perquè si no...
Mala son tu.
I, mira, tenint en compte que estaven a Mèxic, doncs els que passaven per allà devien aprofitar la flama de l'incendi per cuinar-se uns burritos.
Et consta si els van cuidar amb èxit?
Els van cuinar... perdona.
Divendres.
Hi ha un moviment a la peixera, eh?
Ai!
Estem movent el targeter?
Sí. Espera, espera, que no sé quin en traurà. Ui!
Mira.
Targeta Maria, la primera del partido.
Sí.
Amb una estació,
merescuda. Groga, merescuda.
Recordem, amb targeta groga de Ferran Capdevila, això vol dir que la... Pròxima te'n vas al carrer.
Sí, senyor.
Jo crec que no hauríem de faltar al col·lectiu mexicà.
Però et pots quedar callat durant... Sí, perquè necessitem. Igual avui hi ha immunitat.
Jo diria que, crec que no ens convé faltar al col·lectiu mexicà, perquè darrerament han fet molt bon paper quan se'ls ha convidat.
Sí, senyora.
Han respost a les expectatives. Fins i tot diria que les han superat.
Professionals, sí. Però...
I tot el nostre respecte des d'aquí i estima a la comunitat. A la comunitat, exacte, els germans mexicans. Bé, jo m'imagino que com el Titanic, si el vaixell, aquest vaixell, l'Icon of the Seas, s'hagués calcinat del tot, els mariachis, que segur que tenen a bord, perquè un vaixell a Mèxic, la banda sonora segur que és un grup de mariachis...
O Luis Miguel.
No haguessin parat de tocar el Canta i no llores, perquè l'alegria no s'ha de perdre mai, encara que les circumstàncies doncs, siguin adverses. I aquesta és una lliçó que té molt clara la gent que també va de càmping, sí. Gent que té la capacitat d'adobar la misèria per fer-ne una barbacoa amb els veïns de parcel·la. La barbacoa. I és que toca parlar de càmpings, però abans canviem de les piràmides azteques per les muralles de Montblanc.
Ui.
Això sí, no deixem els incendis, perquè ahir a la tarda, Mercè, tu ho apuntaves abans, un autobús va cremar quan circulava per la N240, l'alçada, com dèiem, de Montblanc. No hem de lamentar ferits, aquesta és la millor de les notícies, però l'incendi es va iniciar a prop del voral i això va provocar una propagació de les flames que van acabar afectant 25 hectàrees, tall de la línia de trens d'alta velocitat entre l'Espluga de Francolí i l'Alcover i... Digues.
Mira, us vull explicar una cosa, perquè en Pardina, crec que ens ho explicarà millor, ell va ser víctima d'aquest tall.
Ho he vist a Twitter.
D'aquest tren d'alta velocitat. De fet, ell anava a una presentació
Instagram.
A Lleida.
Ostres!
I no la va poder fer, perquè el van fer tornar a casa per
Imagina't.
Aquest tall. I jo ja patia, perquè sabeu que avui també agafo un tren...
Sí.
Però Marta Jara, que és penúltima hora...
Solventats.
Ja està, eh?
Cap problema.
Cap petit,
cap problema. Un incendi que també va provocar el que per mi és el més gros, el desallotjament de les 15.000 persones que ocupaven el càmping Montblanc Park. Parc acabat en K.
Però no dius que es va originar en un autobús, això?
Sí, però...
Hi ha un patró, eh?
L'autobús es posa al voral, genera flames i això pot arribar a afectar, és a dir, va ser, evidentment, els van desallotjar per precaució, no va passar
preventiu.
Res, però... Exacte.
Però un moment, Marta, per què dius que hi ha un patró?
Perquè primer ha parlat d'un vaixell i ara parlem d'un autobús.
Sí.
Per tant, els boscos, de moment...
Impecables. Durant el dia d'avui, els habitants del càmping podran tornar gradualment a les seves tendes, caravanes i bungalows per seguir gaudint de la bonica xafogó tarragonina, però... A mi m'agradaria aprofitar que ha sortit el tema càmping per descobrir alguns dels detalls del Montblanc Park i per fer una predicció, que és que potser dels 15.000 que han aconseguit fugir a causa de les flames, alguns d'aquests decideixen no tornar-hi a posar els peus. Que els càmpings, ja sabeu que jo crec que com a adulta és l'infern.
Tu hi has anat alguna vegada a un càmping?
No en vull parlar.
Saps que vaig passar fa 3 setmanes per aquest càmping?
Ah, sí?
És molt gran i té uns tobogans d'aigua descomunals.
Mira, ara en parlarem.
Ah, perfecte.
D'entrada, Uri, els càmpings normal, vull dir, qualsevol càmping hi ha més nens que adults. Això d'entrada.
Com? Mal plan.
Jo ara us donaré arguments pel
molt mal plan.
Que defensen la meva hipòtesi, la meva teoria de que els càmpings...
No s'han anat a fer res.
Exacte. De fet, els adults que s'hi troben en clara minoria, i els que hi són, com que hi van perquè els nens s'ho passin bé, exclusivament, es comporten també com a crios. Per tant, la taxa d'infants creix exponencialment. Es tiren, per exemple, parlo d'adults, pels tobogans de la piscina, preparen el dinar i el sopar a les cuinetes que tenen a dins de la roulot, que són com cuinetes de joguina, i organitzen festes amb els veïns de caravana, cosa que també
es fa
a la guarderia, també.
Sí,
es tracta d'una regressió temporal induïda també en part per les pròpies instal·lacions del càmping. I és que us agradarà saber que el càmping Montblanc Park compta amb piscines, parcs inflables, tobogans, espectacles infantils i mascotes infantils de mida real.
Ai. Home!
Sí, que aquests pobres són els més perjudicats perquè
es
passen l'estiu vestits de garça, per exemple, que després en parlarem.
De garça?
I això fa suar. Sí. Compten aquest càmping restaurant, un snack, que és un concepte que el món real s'ha perdut, snack bar, però el càmping, no hi ha càmping sense un snack bar. Botiga d'aliments, rentadores...
Botiga d'aliments... cara.
Caríssima.
Home, clar.
Caríssima.
No, el negoci està aquí, eh?
No hi ha competència.
Home, tu, per una parcel·leta, igual pagaràs... Sí. Què sé.
10 euros.
Al dia.
Però per una llauna de tonyina, 50.
Podem saber-ho, això? O sigui, a veure si...
L'hauríem de trucar.
Es pot produir per saber quant costa una...
Una llauna de sardina.
Sí, en una botiga d'aliments d'un càmping.
Fan cap de vila.
Digues.
Concretament en aquest, de Montblanc.
Sí, cara, això seria cara.
Sí. I què més, dic, i què més?
Veure, no, també et dic que la tonyina i tot el tema de les conserves i tot això té molta sortida als càmpings.
Clar.
Perquè són aliments que es conserven, que no són frescos.
Clar.
I per tant la gent això ho cuina molt. També hi ha assecadores, Mercè, sales de joc, castells inflables, tot això en un únic recinte, pista de petanca.
Molt bé.
Taules de ping-pong, camp de futbol i piscines de tota mena, que això és el hit. Entre les que m'agradaria destacar la piscina infantil de colors i la piscina infantil climatitzada, que és una informació redundant perquè, per defecte, totes les piscines infantils ho són, de climatitzades.
Per què?
Hi ha com, de vegades, hi ha com unes corrents. Si tu et balles a una piscina infantil, saps? Com les tèrmiques, la gent que fa parapent.
Sí, sí.
A dins de l'aigua també et venen com unes tèrmiques, unes escalforetes molt curioses.
Mira, quan... Si puc explicar una anècdota personal...
Sí, home.
Favor.
Quan banyo a la Marina...
Avui el que vulguis.
Només avui. Quan banyo a la Marina, tenim una lluita prèvia per entrar a la banyera, perquè no li ve especialment de gust, i més d'un dia ha deixat anar una d'aquestes corrents marines sobtades. I hi ha dies que no.
Uh-huh.
Que jo vegi.
Potser és que troba l'aigua freda i després ella ha de fer...
Posa el pavat i diu, espera't, ho regularem això.
Però, o sigui, ella, aquestes corrents marines, diguéssim...
Corrents de la marina.
És fora de l'aigua, o és dins.
Un cop posa el peu, diu... És directe. És el que, deu ser el que diu la Marta. Ah, i llavors hi ha dies que la banyo i dic, carai, avui no... I penso, com ho pots saber, això?
Clar, que potser ja ha passat.
Però bueno, jo ja l'he banyat.
Ja està.
Bueno. Si queda neta ja és una altra cosa.
Exacte.
Bé, un parc, aquest càmping Montblanc Park, que està tematitzat, perquè això hi ha càmpings que també tenen.
Això és preciós,
tenen,
eh?
Ho llegeixo al web, això és literal, com un preciós poble medieval. I és que ja se sap que les piscines i els tobogans eren molt populars a l'edat mitjana. Mercè, no sé si ho has llegit als llibres d'història.
Sí, algun nen romà hauria baixat per algun aqueducte a moda de tobogan. Ja ho tens? Tens el precedent històric?
D'aqueducte. Ja, potser sí.
L'aqueducte és un tobogan.
A Biosca hi ha un aqueducte, ara l'han tancat, però en un poble que es diu Biosca, a la Segarra.
Sí, ho coneixem.
Hi ha un tobogan que era un aqueducte i que baixaven els nens de la prehistòria amb sacs.
Ah, sí?
No, real.
Els nens de la prehistòria amb sacs.
Sí, amb sacs. O el que trobessin, que llisqués, i era de 700 metres.
Carai.
Es van inspirar els parcs aquàtics amb el Biosca. No hi ha
cap mena de dubte.
Alerta Biosca, que és una potència pel que fa a l'aigua, no? I el remull de cara a l'estiu amb la piscina que tenen monumental.
No vols dir
Biosques? Bueno, Sanahuja, però...
Ah, Sanahuja.
Com que estan... Jo crec que el tobogan va petar Sanahuja, el de Biosca, perquè...
Desaigua.
És tan llarg que és
el poble al costat. Para tot el Solsonès, com si fos la via de
la pròxima estació?
A la Segarra.
La Segarra, que és més eixut, eh?
Bé, tots els que hem anat parlant, aquests elements, aquestes piscines, aquests castells inflables, elements perquè la canalla s'esveri, es passi el dia corrent, s'esgoti i com a mínim a les 9 de la nit caiguin desplomats al matalàs. Això sí, matalàs inflable, perquè els matalassos són inflables.
Dada, als càmpings hi ha una hora que no et deixen fer cap mena de soroll, eh?
És veritat.
Això també és una mica horari infantil.
I no et deixen entrar amb llums.
I no hi ha, i que hi ha un policia, com ho controlen, això?
Un senyor de seguretat.
Ah, sí?
I veïns xivatos, que si poses la música, es queixen a recepció, anava a dir.
Però això és la llei no escrita dels càmpings.
No, ja escrita, escrita.
Però em refereixo que no, jo als càmpings que he estat,
que som,
i que no he gaudit,
càmpings.
Que no he gaudit, ja se, vull dir, a partir de certa hora ja se sap que la gent no fa jarana a partir de certa hora de la nit, i
gent
també, si tu entres en cotxe, has de pagar els llums perquè molestes els que dormen. Vull dir, això la gent que va als càmpings ja ho coneixen.
Ja ho tenen de sèrie.
I quan els nens van a dormir, comença l'autèntica diversió pels adults, que és encendre tot l'arsenal de llumetes solars que pengen del bungalow o de la tenda, que això és un clàssic, eh?
Sí.
Ensulfatar-se el cos sencer per evitar que el clor de la piscina, que és fortíssim, penetri a òrgans interns, que podria ser molt perillós, fer-se mútuament un massatge relaxant amb Relec, perquè els mosquits al càmping van com bojos, i fregir-se una salsitxa de Frankfurt a la barbacoa portable, que també és solar i podria provocar en qualsevol moment un incendi. Per tant, alerta. Aneu amb compte aquest estiu, si aneu de creuer, si aneu de càmping, si aneu al bosc, i sobretot si sou Joe Biden, que a diferència dels incendis, i no sé si heu vist el debat d'aquesta matinada, de mica en mica es va apagant aquest senyor.
Pobret. Bueno,
no està bé.
No està bé, i el que li quede, pobre. Fem una cosa. Tirem cap a publicitat, i a la tornada... Ara Marta feia referència a les mascotes dels càmpings,
sí,
i deies que n'hi havia un que era una garça. Doncs a Badalona en tenen un que és de veritat.
Ai, quina casualitat.
I que pica bastant.
Ui.
De fet, perquè us feu una idea, de ben segur que ho heu escoltat, aquesta història d'aquesta garça, la gent a Badalona... De fet, els veïns de Llefià van amb paraigües perquè la garça... Jo no hi podria anar, però ni de conya. Els ataca.
Què li ha passat?
I no ho sabem. Llavors, anem cap al País Basc, perquè ells allà en saben d'aquestes coses. Per tant, sí, fem publicitat, anem cap al País Basc, i a la tornada... Us en recordeu aquest nom? Julen Zuberogoitia.
Home!
Expert en aus i project manager de l'empresa de control de plagues Anticimex. Us en recordeu quan va haver-hi la final? Julen. Doncs d'aquí una estona, Julen, aquí al Fabricació.
Ràdio Estel. T'has perdut alguns dels programes de Ràdio Estel? Res està perdut per sempre. Entra a radioestel.cat i vés a la ràdio a la carta. T'hi esperen tots. És la ràdio a la carta de radioestel.cat. Tu tries.
Aquí som igual de diferents. Som com som i celebrem la nostra diversitat. Aquí creixem lliures i vivim plenament. I d'aquí no marxem per poder viure la nostra orientació sexual o la nostra identitat amb llibertat. Celebrem com som i on vivim. Sí, celebrem-nos. Amb orgull, igual de diferents. 28J, Dia per l'Alliberament LGBTI. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Passen uns segons de les 3 del migdia. Ara ho dèiem, els veïns de Llefià, a Badalona, viuen atemorits per la presència, Marta, d'un animal.
Sí.
Que campa lliure pel barri.
Tros de bèstia, eh?
Perdoneu, que ataca persones i fa malbé als balcons.
Carai, ho té tot.
Es tracta d'una garsa.
Una garseta?
Un ocell de la família dels corbs que porta de corcoll als badalonins. Alguns fins i tot, ara ho dèiem, han de sortir al carrer amb paraigües per evitar ser atacats. Imagina't. Per aquesta garsa. A mi sembla que té aquesta garsa antecedents.
Ah, penals?
Perquè es sospita que és el mateix animal que presumptament ja va protagonitzar atacs similars fa un parell d'anys a la mateixa zona.
Ara, i tu?
Ara, l'Ajuntament ha contractat els serveis d'un falcó per capturar la garsa violenta. Clar, avui al Fabricació necessitem saber la penúltima hora sobre el tema i ens hem posat en contacte amb un amic del programa, és el Julen Zubereogoitia, expert en aus i product manager de l'empresa de control de plagues Anticimex. Julen, què tal, com estamos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hola, Julen.
Sí, Julen. Lo primero, se ha de decir, felicidades por la Copa del Rey, ¿eh, Julen?
Muchas gracias. Bueno. Ya sé, ya huele a viejo, ya.
Ya huele a viejo. Es de justicia, es de justicia.
Nunca mejor dicho, bueno, ya huele a viejo.
Hay que celebrarlo, hombre.
Sí, huele a viejo porque es que ya tenemos que ir mirando la siguiente.
Eso es verdad, Julen. Ánimo. Pero bueno, como la última vez que hablamos, Julen, estábamos pendientes del partido, pues sí. Daros la enhorabuena.
Muchas gracias.
Felicidades. Escúchanos un poco, Julen, porque hablamos contigo, ahora nos lo decíamos, cuando nos fascinó ver ese halcón sobrevolando el estadio de San Mamés. Recuérdanos un poco cómo adiestras, ¿no?, los halcones y cómo actúan para eliminar estas plagas de aves de recintos como los estadios deportivos.
Bueno, las aves rapaces son depredadores naturales y lo que hacemos es, primero se hace un amansamiento y un adiestramiento que es acostumbrarles a nosotros y que no, digamos que es como el que tiene un perro, o sea, para nosotros es tan sencillo como el que hace un perro. Lo que tienes que hacer es acostumbrarle a ti por medio de unos sistemas de adiestramiento. Y luego, si digamos que despertarles el instinto de caza, que es muy sencillo, porque lo tienen súper desarrollado. Entonces ellas de por sí van a cazar, van a intentar cazar. Y nosotros comentamos esos ataques, pero normalmente se quedan en ataques disuasorios.
¿Sí?
Y bueno, y lo que conseguimos es eso, eliminar muchas especies y de zonas puntuales para hacer un control biológico mediante la cetrería.
Claro. Julen, ¿has estado al caso de lo que está pasando en Badalona, Julen, o no?
Me lo comentaron hace un par de días, sí, de que se iba a emplear método de cetrería para ahuyentar eso, y que había problemas con una urraca que estaba atacando.
Sí, es urraca.
Me río porque es antinatural, es raro que una urraca ataque, o sea, atacan a todo, cuando tienen, sobre todo porque tendrá pollos, imagino, y entonces atacan a todo, pero no suelen tener la confianza de atacarnos a nosotros.
Por tanto, lo que está pasando en Badalona, Julen, por tu experiencia, no es normal, porque, de hecho, mira, esta mañana hemos podido tener contacto según... tenemos fuentes cercanas al caso que nos han comentado que no ha funcionado.
El halcón,
Lady Halcón.
Claro, porque la urraca le va a atacar al halcón, igual que... O sea, quiero decir, las urracas son suficientemente ágiles y si están en un parque, tienen suficiente cobertura forestal o de masa arbórea para defenderse ante una rapaz, que encima la traes nueva allí.
Claro.
Son las ubicadas de ese sitio, digamos. Es más fácil y ante este problema lo mejor, o por lo menos desde mi punto de vista, lo mejor sería capturar ese individuo y si tiene pollos, incluso capturar los pollos. Al final la urraca es una especie cinegética, está protegida en periodo estival, pero sí que es cinegética. Entonces, pidiendo a la consellería los permisos oportunos, podemos capturarla, no solo por evitar el problema inmediato, el problema que tenemos ahora, lo que tienen los vecinos, sino porque lo peor es que si tiene pollos o urracas cercanas, van a generar una impronta. O sea, todos los demás van a aprender ese comportamiento. Entonces, sí que generamos un problema mucho más grande. Entonces, cuanto antes se quita ese individuo, pasa con ciertas especies como gaviotas y más, que empiezan a convivir con nosotros y empiezan a coger confianza. Y entonces nos toman como otros animales y dejan de tenernos tanto miedo. Y entonces, en esa confianza, comienzan los ataques en el periodo de cría, que simplemente son ataques disuasorios que quieren que nos quitemos de ahí porque están sus crías y están defendiendo lícitamente sus crías, sus pollos. No podemos permitir eso dentro de un parque o dentro de gente. Entonces, antes de que vaya más, habría que quitar ese individuo o esa pareja.
Porque, escucha, Julen, del comportamiento de la urraca, ¿nos puedes decir algo más? Porque, le ha dado por bajar a darle picotazos a la gente. Tú dices que no es normal, voy a decir que no es un comportamiento normal, pero de hecho la urraca, creemos, tú lo sabrás mejor, que es de la familia de los cuervos y a priori es una de las aves más inteligentes. ¿Es así o no?
Ya está.
¿Puede dificultar eso su caza?
No, bueno, hombre, nosotros somos bastante más inteligentes y los que estamos acostumbrados.
Bueno,
menos mal.
Sabemos cómo capturarlo y de hecho es bastante, no se va a decir sencillo, pero sí, vamos, pero se puede capturar.
Se puede capturar, Julen.
Sí, son muy inteligentes, son dentro de las aves, son de los más inteligentes, comparado con, por ejemplo, las gaviotas también son muy inteligentes.
Uy.
Y comparado con las citácidas, que son toda la familia de los loros y demás. Las citácidas caen un poco más, o igual un cuervo, por ejemplo, es más que una urraca, pero sí que son muy inteligentes, sí. Comparado con otras aves, comparado con una paloma, por ejemplo.
No, claro. O sea, Julen, oye, ¿hace cuánto que adiestras a halcones?
Oh, madre. Pues desde los 9 años.
¿9 años?
Coray.
Empecé a los 9 años.
¿Y pues si debía ser más grande al que él?
¿Y cómo empezaste a los 9 años? ¿Por qué?
¿Por qué? Pues porque tengo un hermano que me saca 10 años, es doctor en biología, él se dedica al estudio también de las aves también y de los carnívoros, y sobre todo también en aves rapaces, y él empezó con la cetrería un poquito y luego él lo dejó, pero ese poquito que él empezó con sus 19 años, yo me quedé con ello y ya seguí con ello.
Caray, tú. Oye,
Que se fue por la rama de del estudio científico, por parte de las aves, y yo, bueno, aunque colaboro con él y con otros en conservación y demás, en anillamiento y estudios científicos de aves, y soy anillador y demás, pero yo me fui también por la rama de control de plagas con mediante cetrería.
Oye, ¿y qué es lo más espectacular que se puede hacer, que le puedes enseñar a una ave, o en este caso a un halcón, Julen?
Es que lo más espectacular lo saben ellos. O sea, lo más espectacular es disfrutar de lo que ellos hacen, en realidad. El ver un halcón peregrino, por ejemplo, que es el animal más rápido del mundo.
¿Halcón peregrino, Dios?
Sí, que los tenemos los tenemos en la ciudad, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, que estamos ayudando aquí a Galanto, la asociación que lleva aquí la reintroducción del halcón y que hay un montón de nidos. Y el halcón peregrino es el animal más rápido del mundo cuando hace picado. Y normalmente caza desde la altura y realiza un picado que llegan a 400 kilómetros por hora.
¿Cómo?
Pues en cetrería conseguir que un halcón esté encima tuyo y poder ir o mediante un señuelo o cazando, que igual se pudiera cazar perdices o cazar otras, pues verle cómo desciende a esas velocidades, pues es algo que a alguien gusta, es de infarto. Entonces, pues es lo que disfrutamos. No hace falta que hagan, no hace falta que sea un circo, o sea, simplemente
ya.
Nos gusta la cetrería.
Bueno, claro, eso es alucinante.
Claro, ver lo que gusta la naturaleza, pero verlo tú en directo y cerca. Por eso nos gusta la cetrería.
Oye, Julen, felicidades de nuevo por la victoria de la Copa del Rey, por el título.
Muchas gracias.
Nos ha llegado la noticia de que los vecinos, para defenderse de estas urracas, salen a la calle en paraguas. No sé si tú crees que es un método efectivo o si hay alguno que tú creas que puede funcionar mejor para defenderse de estas aves.
No, es que realmente eso es un paraguas o un casco. No, es que no hay...
Casco, ¿eh?
Claro, es que no hay muchos más sistemas.
Claro, pero ¿qué le recomendarías tú a los vecinos? Porque están cagados, pobres.
Hombre, yo lo que...
Bueno, yo la primera, Julen, si viviera en Badalona.
Digo, no hay problemas, es totalmente legal el poder capturarlo, más que tiene un permiso de Generalitat, de medio ambiente.
Sí.
Se captura ese individuo y se libera en otra zona alejada o lo que sea, pero no podemos permitir que esté ocasionando esos daños a la gente. Y sobre todo por lo que os comento, porque es que puede generar que la población cercana o sus pollos o la población que esté alrededor puedan aprender.
Puedan copiar, y con lo que nos gusta copiar aquí. Escucha, última pregunta necesaria, información de survey, Julen. ¿40 millones por Nico Williams? ¿No os lo vendéis?
No, no se vende, no.
Seguro, ¿eh?
No sé lo que hará.
¿41?
Podemos subir más un poco.
Con lo bien que funciona, déjalo.
Sí, no hay terror ya.
Seguro, ¿eh? Bueno. Julen Zubergoitia, expert en aus i product manager de l'empresa de control de plagues Anticimex. Julen, un placer, com sempre. Bé.
Muchas gracias.
Bravo.
Que vaya muy bien.
Vale, muchas gracias.
Adiós.
Adiós.
Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
El Borral també és un bon halcón, eh?
O sigui,
és que és ràpid i saps això que diu que copia i tal? És que no li has d'explicar res. Vull dir,
són com una garça.
Garceta. Falconet. Francisco, tu com vas això? Com estàs?
Jo estic pensant...
Perdona, que hem passat ràpid per última hora i no...
Que una cosa que no et podries treure del cap és un falcó a 400 km per hora clavat al teu cap.
Això va molt ràpid, eh?
Et travessa.
Això és un tro, eh?
I ara, a Llefiar, només els hi falta crear una impronta. Que dit en
ui, tant.
Ja, que ara totes les garces n'aprenguin i vinga.
Hauran de sortir, no amb un casco, amb dos cascos al carrer, aquesta gent.
Perdona, jo no, a mi no m'hi veureu, però, o sigui... Jo,
no, ni remotament a prop, eh?
No, o sigui, és que jo, no és que estigués cagada. O sigui, estaria ara mateix que no sortiria de casa meva.
Bueno, es compleixen els teus temors. Que... El teu pitjor malson. Clar.
No, és que ara estic imaginant com podria sortir de casa... I jo no descarto lo d'anar a sortir amb casc.
Sortiries de casa si t'ataquessin els pèsols.
Però un casc integral, eh?
Vull dir, sí, complet.
Però, saps, d'aquests... Patiria pel coll, saps?
Això sí.
Vull dir, no sé, o d'astronauta, no ho sé. No em canviaria el lloc de...
No t'hi vulguis trobar.
No, de Llefià.
Mira, em va perfecte això, perquè us vull parlar d'una cosa, ja sabeu que a mi no m'agraden els canvis.
No.
Gens ni mica.
Res.
Tot i el meu tarannà inconformista, un pèl revolucionari, diria jo, i fins i tot activista... Es podria dir que sóc un amant del concepte status quo. Però només el concepte.
Ah.
El grup no m'acaba de fer...
Ah, no?
No, no m'acaba de fer massa el pes.
Ah, doncs si no t'agrada a tu, és senyal que no és bo, eh?
No, són bons. És que, aviam, saps què passa? Que a dia d'avui, amb el que hi ha al mercat, coses que abans no m'agradaven...
Ara t'agraden molt.
Ara no els hi treu tantes pegues.
Francisco, és que cada dia...
Més cunyat.
Sí, però... Noi...
M'hi ha anat tornar, ja t'ho vaig dir. En el moment en què tu ets pare...
Canvia la cosa, eh?
Home, et tornes conservador, però una cosa que espanta. Doncs avui us porto un rellam d'exclusiva que està revolucionant les xarxes socials.
Ah, sí?
I que us puc assegurar, sense la més mínima ombra de dubte, que també revolucionarà les vostres vides.
Exclusiva.
I és que segons el programa Juntos, de Telemadrid... presentat per Alicia Senovilla i Òscar Martínez.
Senovilla?
Et sona? Aquesta havia fet una...
La tarda d'Alicia, no?
I no havia fet un passapalabra o una cosa d'aquestes?
Ah, sí, pot ser. O un d'aquells jocs.
O era només la tarda d'Alicia, ara jo em confongo amb un parell.
Bueno, jo la tarda d'Alicia ho he dit per dir, no sé. Però que podria ser, no? Val.
Doncs arran d'una informació de la periodista Isabel Rábago...
Rábago?
Uau, tu! Tros d'exclusiva.
El grup de culte L'Oreja de Van Gogh estaria organitzant una gira per aquest estiu 2024 amb la seva cantant original, Amaia Montero!
Ai, ai, ai. Noi.
Ja era hora.
Sí, ja era hora,
eh? I què faran de l'altre?
Primera pregunta. Clar, no ha transcendit aquesta informació.
Home. Sí, fan com els teatres, que hi ha un substitut, saps, per si la Maia es posa malalta. Exacte. Si la Maia es posa malalta...
Lleig.
Encara seria més lleig, sí.
Ja, hores d'ara em dedica ni el grup de Nostiarra, no ni la cantant, ni la segona cantant, ni la discogràfica han confirmat aquesta versió d'Isabel Rábago.
De Telemadrid, eh?
Tampoc l'han desmentit.
Rigor.
Bueno, aviam, si això no fos cert, sortiries a desmentir-ho, jo crec.
Sí, has preguntat al Morral,
ràpid.
Sap això. Morral té contactes a...
David, tu saps què passarà amb Leire Martínez, cantant que porta 17 anys al capdavant de L'Oreja de Van Gogh? Diu que no té...
Puja la música, el David. No sap, no contesta.
Haig de dir que aquesta noia, la Leire, porta 17 anys de frontman, Que no és un paper...
Que la van tenir amb el Bayona. Ah, vam parlar amb
ella. I tant, ara, ara que ho dius, m'ha vingut present a l'instant, que sí que la van tenir.
Sí, i prou se l'escoltava prou bé.
Us agrada o no?
Per mi no ha aconsegut, no, no ha aconseguit mai superar el... És que el fenomen Oreja de Van Gogh amb la Maya va ser... va marcar tota una generació. Jo crec que amb la nova cantant, que canta bé...
Molt bé.
No té el timbre aquest que fa posar els pèls de punta els que eren fans dels millors anys de l'Oreja.
Assistència de gol de Marc Ejarque, perquè quan tu ocupes
la marca Ejarque,
és una marca que es ven sola.
La marca com una casa.
Quan tu ocupes la plaça d'un cantant, que a més ha estat membre fundador del grup, tu tens dues opcions. La primera és intentar deixar la teva impronta, el teu estil personal.
La marca.
I això és a risc. De fet, és que tens, és un mal paper. Fas el que facis, es queixarà. La gent es queixarà.
Polèmica,
però
eh?
Intentar deixar la teva impronta està bé perquè aportes quelcom al grup. Potser ningú t'ho ha demanat.
Et desmarques,
dic,
no? Però... Et desmarques de l'original i les comparacions
sí.
És més complicat.
Tu creus que t'han vingut a buscar per aquells
però,
intangibles.
Perdoneu, però la Leire cantava bastant similar a la Maya.
Ah, aquí.
No?
Aquí.
És que eren iguals.
Segona opció, sí. Intentar imitar el predecessor.
A la marca original.
Jo crec que la Leire... des del primer dia va optar per aquesta segona opció. I jo crec que ho va aconseguir bastant.
Sí.
No t'ho sembla?
Jo sí, jo crec que sí, que és la calca igual.
Per si queda algun dubte, escolteu aquest muntatge del tema El último vals, que he trobat a YouTube, on s'intercalen les dues veus de les cantants. Aviam si sabeu dir-me qui és qui.
Ai.
Sí?
Va.
Som-hi.
Oh.
Como casi siempre cuando algo se muere nace la...
Qui creieu que és?
La Leire.
Ella la... ara? Sí, sí, la Leire.
Sí? I ara?
A veure, puja una mica. No sento res. Amaya.
No, és, pot ser un una,
agut,
una articulació
no?
més petida.
Enrique
i Anna.
No,
Enrique aquí.
Morir, no?
Ah, sí, mira, aquest rotllo així.
Ah.
Sí, doncs mira, us haig de dir que us l'he colat. Perquè no és cap de les dues. Com us quedeu?
Ah, no?
I que és una imitadora, una altra, la tercera.
Estem escoltant el prodigi de cantant Mario Jefferson.
Ostres!
Si us sona, vam parlar,
sí,
crec que l'any passat.
D'Operación Triunfo, no?
Ah, no t'ho sé dir, si Operación Triunfo.
Bueno, que va passar,
fa uns anys es va fer viral perquè va amb un vídeo que interpretava, bé, a part d'aquest tema, a diferents cantants, com Chenoa, David Bisbal, Andy i Lucas, Andy i Lucas, per separat. Però si us sembla, ara ho fem de debò.
Ai, perdoneu, Mercè.
Masses nervis.
Nervis.
És que ja, la Mercè està reservant ja hotels i viatges per anar al concert de l'Oreja de Van Gogh.
Per la gira, home.
Si us sembla, fem la prova de debò, ara sí, un muntatge de debò, entre Amaya Montero i Leire Martínez, allà em sense dir qui és qui, amb aquest tema clar que es diu 20 de enero.
Home. Pensé que era un buen moment. Amaya.
Mercè.
A veure. Por fin se
fia. Va, jo dic la Leire, per re.
Tenim les dues raó, perquè
clar,
ha canviat.
Ha començat la Maya i ha acabat la Leire.
S'anirà intercalant, eh?
Hosti, tu, però...
A lo loco. Ràpid, ha de ser ràpides.
Què ho ha fet el Bayona, aquest remix?
A veure, a veure, a veure. Leire.
Ah. Sí, senyora. Anem.
Amaya.
Sí, senyora. No, no, ja, sí. Per favor, Mercè. Leire.
Leire. Canta millor la Maya,
però... Ets Leire Halcón musical.
Leire Halcón. S'ha de dir, però, que potser li falta una mica de pressió a la Leire.
Però jo trobo que la Leire té la veu... Perdona la Maya, eh? Més neta.
Sí.
I la Maya...
Sí, no és tan histriònica,
sí,
la Leire.
I té més autenticitat la Maya perquè és com més d'ella.
També
sí que
és el teu referent, eh?
Sentir aquesta cançó és com si la cantés una imitadora. Saps quan la canta la Leire? Perquè tu la vols escoltar amb la veu de la Maya.
Ja, però durant 17 anys no has pogut fer-ho.
És que
no m'he
escoltat l'Oreja durant aquests 17 anys, els fans de l'Oreja.
Estàs escoltant el tímpano.
Escolto els discs.
Jo,
perdoneu,
però escolto la mateixa veu. Vull dir, és que em costa molt.
Està molt aconseguit, però jo crec que els oients, si s'hi fixen, la Maya és això, és més histriònica, actua més. I la Leire és com més recatadeta.
Encursetada, no?
Sí, sí. Evidentment no és el primer cas de reunió de la història de la música. De fet, són molts els grups que han decidit separar-se per suposades, sempre és el mateix argument, suposades diferències artístiques irreconciliables, i al cap d'uns anys, quan es va buidant la butxaca i l'estil de vida d'estrella de rock es fa insostenible, o miracle, aquelles diferències artístiques irreconciliables han desaparegut per complet i tots tornem a ser bons amics. És el cas de la recent, podem dir recent, reunió dels canalletes del rock and roll, els Guns N' Roses.
Perdona, ara, no, ara faré una relliscada d'aquestes no, grans immenses, però quins, qui són? Són els Guns N' Roses que s'han enrajat de la Taylor Swift?
Ah, sí? No m'estranyaria, eh?
O els Red Hot Chili... Ara no ho sé, perquè han...
Ostres, Red Hot és un grup que cau com amable. Guns N' Roses ja en el seu dia rajava de tothom.
Ostres, però si, mira, si dius que són notícia, és perquè jo crec que també... bueno, deuen haver tret ara, ara ens ho explicaràs, no? Fet...
Ah, no, no, jo parlo, parlo de grups que s'han reunit, que van dir que mai més tornarien...
Pues potser sí que això...
I que s'odiaven a mort.
Doncs s'han rajat de la Taylor perquè no fa música en directe. O sigui, l'orquestra o la banda que acompanya els concerts no és en directe.
Clar, ostres, aquí, aquí m'hi trobaràs, eh?
Ma.
T'haig de dir que... Bueno, també ho vam parlar l'altre dia, que és aquest nou format...
Com
de...
la Rosalia, no?
Exacte. Que és show per davant de la música. Al final la música sona, evidentment, sí, però no està interpretada en directe. Jo crec que és una cosa... No vull pensar que és de viejo rockero, aquesta opinió, però crec que és una cosa que es trobarà a faltar, home. No? Jo, bueno, jo personalment, clar, soc músic i potser no soc objectiu, però vaig a veure el grup com toca.
Ja.
I sí que és veritat que...
Potser són coses diferents, no, Uri? Tu vas a veure el grup i potser hi ha gent que va més a veure l'espectacle.
Clar, jo vaig a veure un grup que toca, jo què sé, posem per cas, AC/DC o Iron Maiden, que són grups, sí, de hard rock o heavy metal, però que porten després espectacle. Foc, inflables, canons, de tot. I primer, doncs, tu disfrutes de la música, de la interpretació, després... I ja que en un segon pla acompanya l'espectacle. I crec que a dia d'avui es prima l'altra cosa, que és, diguem, que el cantant o intèrpreta fa una mena de karaoke, com si diguéssim, integrat en un espectacle increïble. Mira, una de les coses que més m'han agradat de la vida va ser el concert de Daft Punk, em sembla que era el 2006, i estic parlant de DJs, allà no hi havia ningú que toqués res, i era un show audiovisual. Per tant, em menjo una mica les meves paraules. Però jo com a músic sí que vaig veure la gent com toca. Això d'entrada. Entenc la queixa i entenc que pugui ser Guns N' Roses, perquè viejo rockero no el mouràs de la seva zona de confort.
Mira, un membre de Foo Fighters era. El que
sí?
El que sí, ha tingut aquesta opinió, ens ho confirma en Ferran, de l'espectacle que fa la Taylor Swift en aquesta gira Eras Tour, que no tocaven en directe, i ella, de fet, va respondre i que els hi va dir en un concert, bueno, va dir que ho acceptava. Que sí,
sí,
no?
Bueno, que has de fer, que li vagin al darrere.
Sí, sí, bueno.
Vols que seguim una mica amb aquest tour de grups que s'han... Bueno, que van dir que no tornarien mai i que, mira, pel que sigui, han tornat. Doncs, per exemple, els britànics Police. Aquests, i això ja va ser sonat perquè en el seu moment va haver trifulques, baralles, però baralles d'arribar a les mans, i es va dir, jo no tornaré a tocar mai al costat d'aquest bon home, que l'estimo. I, casualment, el 2007, 22 anys després...
Patapam.
Jo crec que... Bueno, Sting ha seguit tocant. Potser els altres, en menor mesura, els hi apretava la butxaca. I tens un tour d'un any de reunió que en el seu dia va batre en rècords de recaptació de calés i un retorn hiperesperat. I per acabar us he portat un altre clàssic, que són els reis del pop, els suecs ABBA.
Home!
Aquests també tornen, eh?
Aquests van tornar 40 anys després.
Sí.
Amb un disco que es deia Voyage, que no recorda ningú i que per això s'ha parlat un tema que no és de
cap disco
i que és un clàssic.
No, i després van tornar en forma digital, no, també?
Això ja és l'últim, que és los avatares. Avatares.
Quan van tornar els ABBA, van posar... No me'n recordo, van punxar el single en directe, que havia de ser una estrena mundial al matí, no va fer aigües.
Es va desinflar.
Bueno, i com el dia que vam punxar el single dels Beatles... El single. El jingle dels Beatles, que tampoc... Que va ser un desastre, també, això.
Perdona, última hora des de Wembley. Ferran Gat de Vilà ha mogut els seus contactes.
Què em dius ara?
Sí, que té contactes amb la banda de Taylor Swift.
Ah, sí?
I els hi consta que Taylor Swift, el que els hi va contestar, els de Foo Fighters, és que s'ho mengin amb patates, però que ella sí que els seus... que la Eras Tour... Hi ha una banda i que actuen en directe.
Que potser no es veu, música... potser no estan a sobre d'escenari.
Amagats.
Bueno, però... pues xapó. Jo estaria encantat de tocar així. Sense
amagats.
Sense les pressions dels focus i les mirades de la gent.
Calmeda.
Hi ha molt músic entre el públic que et jutja. Tu pots sentir, aquell judici el pots sentir
sola. Tu notaves les mirades?
No, el baixista no el mira ningú, ja us ho vaig dir, això.
Ai, ai, bueno, nosaltres sí que et mirem.
Nosaltres, com a fans de l'Oreja de Van Gogh, només li demanem al grup que cuidin a la Maia,
sí,
això sí, i que faci una gira de temes clàssics, començant per aquest temacle. Por eso espera con la carita empapa que llegaras con rosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas. Ara em diràs que no t'agrada això, que és una pastelada.
A mi no m'agrada.
És una pastelada molt ben feta.
Ja ho sé. I a mi m'enganxa. A la Marta li agrada.
Ma, aquesta no és de les que més m'agrada, de l'Oreja.
No, m'agrada.
És el temacle, això.
Ja ho sé, targeta vermella.
Quina avorridíssima, aquesta.
No.
Haig de dir que si una cosa podria criticar d'aquesta gent... Bueno, criticar, potser amb el temps no, però és l'ús del teclista de Sonidos Tranceros d'Escorpia Central del Sonido...
Morral.
Dins de lo que és el pop. Ah. És una cosa que jo mai... Bueno, és de visionari, jo sí. No ho hagués fet servir mai.
No la vas veure venir.
No. Per la resta, endavant amb l'Oreja de Van Gogh.
Doncs, Francisco, gràcies. Ha estat molt il·lustratiu, Marta, aquest de No m'ho puc treure al cap.
I una molt bona notícia, també, perquè la Maia ara feia temps que... De fet, aquí en Borja ens en parlava, de que estava una mica en hores baixes.
Pobre, sí.
Mira, senyal de que s'ha recuperat i està millor.
Molt bé. Escolta, fem la digestió perquè arriba dos quarts ja de 4 de la tarda. Hem de fer moltes coses. També tenim la tertúlia dels quatre gats preparada amb en Pardina. Però abans, Marta, més música avui.
Bé, començarem parlant de... més que de música, de llum. Perquè,
ai, color.
Exacte, llum i color, perquè doncs, aquesta nit se celebra la nit de les esglésies, aquesta festa que omplirà 5 esglésies de tot el territori català d'Espelmes. I de tot plegat en parlarem amb el Daniel Font, que és coordinador de Catalònia Sacra.
Doncs vinga, fem una petita aturada de res i tornem a estar aquí en directe al Fabricació.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència, sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació pròpia.
Que avui, divendres 28 de juny, coincidint amb aquesta vigília de Sant Pere, la xarxa de Catalònia Sacra organitza la primera edició de la nit de les esglésies. De les 9 del vespre fins a les 11 de la nit, 5 esglésies obriran portes només il·luminades amb llum d'espelmes i en silenci, creant aquesta atmosfera introspectiva. Per descobrir quines esglésies participen en aquesta primera edició de nit de les esglésies i conèixer tots els detalls, és un plaer saludar aquesta hora aquí a Fabricació pròpia, el Daniel Font, que és coordinador de Catalònia Sacra. Daniel, bona tarda. Com
Hola,
estàs?
Bona tarda. Sí,
a veure, poques horetes ja per crear aquesta primera edició de Nit de les Esglésies. No sé com van els nervis, si ja teniu totes les espelmes a lloc.
No les tenim a lloc, no les estem col·locant. Com que n'hi ha tantes, les estem col·locant. Però bé, ja tenim el peu al coll, sí.
5 esglésies, com dèiem, obriran portes, només il·luminades amb llum d'espelmes i en silenci. Això és espectacular. És una manera molt diferent de gaudir d'aquests espais. Digues de quines esglésies parlem.
Sí, mira, aquesta primera edició hem començat a 100 poquets, oi? Per poder no fer cap disbrat, diguéssim, poder-ho organitzar bé i amb calma. Seran, però sí que hem procurat que siguin de tot el territori. Començant pel nord, doncs, serà Santa Maria de Taüll, l'església parroquial de Santa Maria de Taüll. Cap al sud hi haurà a la catedral de Tarragona, però no és la nau central de la catedral de Tarragona, ho farem a la capella que hi ha darrere el claustre, que és Santa Tecla la Vella, una capella gòtica que fa poc temps que van restaurar, que és un espai molt agradable. I llavors hi haurà aquí, a la capital, Santa Maria del Pi, un altre espai ben diferent de Santa Maria de Taüll, oi? I llavors hi haurà la Basílica de Castelló d'Empúries, un llamp d'església gòtica que estan treballant amb milers d'espelmes, que pot ser una miqueta sorprenent, segur. I llavors quedarà la catedral de Vic. una capella del claustre, il·luminarem el claustre gòtic, i la capella del Sant Esperit, que també fa el claustre vam restaurar, que va de restaurar l'any passat. Per tant, són espais endreçats, agradables, molt interessants arquitectònicament, que els veurem d'una altra manera.
Clar, molt repartit, per tot el territori, sí. Aquest esdeveniment, aquesta festa.
Sí, és l'objectiu de Catalunya Sacra, sempre, sempre. Mirem que som d'anar des de nord a sud, dels petits als grans, sempre el patrimoni de l'Església és divers i és a tot arreu, i té moltes cares, i nosaltres les volem tocar sempre totes.
No sé si amb aquesta bonica iniciativa que podrem gaudir aquest vespre, ja hi ha altres esglésies del territori que també us han dit, ostres, també ens agradaria participar en la segona edició, o encara no...
Sí.
Sí, eh?
Sí, sí. Vam, en el si de la xarxa és un dels treballs de Catalunya Sacra, que reunim una trentena d'esglésies de Catalunya, sí, que tenen una mica de nucli cultural turístic, que ja estan obertes i això. Quan vam fer la primera convit de dir qui s'hi vol apuntar, van sortir aquests 5 i ja vam tancar. I llavors sí que gent de, home, nosaltres també, dic, bueno, doncs si no fem cap disbrat, l'any que ve... seguirem. I llavors, l'any que ve, doncs obrirem aquí la gent que s'hi vulgui apuntar i que pugui complir, això sempre, uns mínims de seguretat.
És que això és important, és el que t'anava a dir. Estem parlant de moltíssimes espelmes, ho tenia apuntat, no sé si he llegit 7.000 espelmes.
Sí, pot ser de tots, de tots junts, no són a cada lloc.
Imagino, però és que clar, això sí, amb un cop de vent, esperem no tenir cap ensurt, no, Daniel? No sé si això ho teniu previst.
Ui, sí, home, nosaltres som els que empenyem el Catalunya Sacra, som els responsables del patrimoni cultural. Llavors, si nosaltres no ho tinguéssim present, ja podríem plegar. Sí, no, evidentment, ja són les espelmes a dintre uns vasos transparents que no s'apagaran, que en principi no cauran. Farem uns circuits de visita o uns espais de visita que la gent no pugui tombar-lo amb els peus. Som allà, serem una colla de gent a cada església, tenim els extintors a punt. Vull dir que hem previst totes les contingències perquè
molt
tot
bé
pugui ser una bassa d'oli.
Fantàstic. I a més, ara que, clar, s'encetem aquesta temporada d'incendis, no sí voldríem tenir pas cap ensurt.
Llavors sí que sortiríem a la televisió.
Sí. Bé, segur que hi sortireu, però per altres motius, perquè serà preciós. Aquesta experiència, Daniel, convida els visitants a descobrir joies del patrimoni des d'una altra perspectiva, no?, que és el que comentàvem abans. No sé com neix aquesta idea.
Això té dos pares. El primer pare, el més... Això és una experiència que hi ha a França fa anys que fan, que en diuen la nit de les esglésies. Ells ho allarguen amb una cosa que és molt interessant, que és durant una setmana abans, una setmana després, van fent activitats sobre el patrimoni. Fan diferents visites, accions, que està molt bé. Però hi ha la nit aquesta de les espelmes. I això ho van agafar també el bisbat de Mallorca. I l'any passat, a Mallorca, el bisbat va venir a Catalunya Sacra i va dir: nosaltres volem fer Catalunya Sacra a Mallorca. I vam començar un diàleg molt, molt interessant que ha acabat sent el projecte Majòrica Sacra, que és el germà de Catalunya Sacra al Bisbat de Mallorca. I ells ho fan, això, i ens ho van explicar. Aquest és un pare. L'altre és el fet que nosaltres fa temps que diem que el patrimoni de l'Església té molts valors, entre ells el ser un lloc de benestar. Mm. És un lloc on molta gent hi entra, seu, rumia, s'està quiet, reposa, pensa en els problemes que té, dona gràcies, demana... És un lloc a part dels actes organitzats, per dir una cosa, que és un lloc de benestar. I nosaltres, des de Catalunya Sacra, volem insistir en això. El patrimoni cultural és important per moltes coses, entre altres, perquè s'hi està bé, perquè són espais que ens ajuden a la introspecció. I aquesta feina, creiem que amb aquesta acció de les espelmes, ajudarà a visualitzar aquesta idea de ser llocs bons, llocs de benestar.
Com ens hem d'imaginar, és a dir, aquestes esglésies, recordem, estem parlant amb el Daniel Font, que és coordinador de Catalunya Sacra, estem parlant d'aquesta nit de les esglésies, aquest esdeveniment que se celebrarà avui, coincidint amb aquesta vigília de Sant Pere, de les 9 del vespre fins a les 11 de la nit. Repassem totes les esglésies, Daniel, que estaran il·luminades amb esglésies. Són les catedrals de Tarragona i de Vic, les basíliques del Pi de Barcelona i Castelló d'Empúries i també l'església de Santa Maria de Taüll. Com ens hem d'imaginar aquesta visita? És a dir, és a dir, activa, podrem seure als bancs de les esglésies, tindrem temps de gaudir d'aquesta llum i també d'aquesta introspecció que ens pot inspirar a l'entorn?
El que està clar és que no hi ha res previst, en el sentit de que no hi ha s'obre, s'obrirà a les 9, es tancarà a les 11, si hi ha una mica de cua, s'obrirà, es tancarà a les 12, no, això no tenim problema, però no farem res. No hi haurà música, no hi haurà discursos, no hi haurà benvingudes, no hi haurà visites guiades, no hi haurà res. Només senzillament l'espai il·luminat. Llavors, cada una d'aquestes esglésies, l'equip que ho porta, està instal·lant les espelmes en la manera que cregui que li anirà millor. Si l'església és més petita, doncs ho faran potser només amb un racó, o si l'església més gran faran uns circuits. Cada església està preparant les espelmes d'una manera que sigui un espai segur, però que la gent no ho pugui conèixer. Llavors, aquí hi ha llibertat total perquè els responsables dels edificis, que són els que ho coneixen i coneixen el seu espai, puguin organitzar la il·luminació de la manera que els hi sembli millor. Però sí que la idea és dir, entreu, i jo crec que hi ha llocs com la Basílica de Castelló d'Empúries, que la gent s'hi podrà estar l'estona que vulgui, perquè és molt gran i hi ha molts bancs. Hi ha llocs com la capella de Santa Tecla la Vella a Tarragona, o la catedral de Vic, la capella del Sant Esperit, que potser al ser més petit la gent haurà d'estar dreta. A fora el claustre hi haurà llums, espelmes. Per tant, no sabem ben bé què ens ofereix a cada espai.
Sí
que ens ofereix una manera de contemplar i de viure l'espai que fins ara no l'hem viscuda.
Una manera de viure l'espai que també ens ha cridat molt l'atenció, perquè aquesta nit de les esglésies permetrà fer-se una idea de l'impacte sensorial que rebia segles enrere el visitant d'un equipament religiós abans de l'existència de l'electricitat. I sí, això també ens ha agradat molt, clar. Perquè ara quan visitem aquests temples de fa tants i tants segles, clar, el visitem amb ulls del segle XXI, però avui, precisament, sí, no es podrà gaudir ben bé en una ambientació que podria ser ben bé del segle XVIII, per
sí,
exemple.
Hem de pensar que no serà una recreació històrica de com estava il·luminat. És a dir, abans posaven espelmes als retaules, ja hi havia una mena de canelobres que ja estaven a punt, oi? No ho farem, això. Nosaltres, sí que jo crec que pot ser una sensació semblant d'aquesta mena de penombra il·luminada, aquesta mena de moviment que fa les espelmes, aquesta mena d'ambient entre fosc i lluminós, i això crec que pot ser semblant. De fet, parlant amb en Jordi Sacasas, l'arxiver del PIC, és la persona que està aquí al PIC dirigint la seva instal·lació, deia, no ens hem inventat res. Això, el corpus, aquí hi ha documentació que diu que al segle XVII ficaven més espelmes que les que ficarem nosaltres avui. Per tant, bé, serà una manera diferent de conèixer el patrimoni. No és una recreació històrica, això, en el sentit de dir, és que exactament això és el que veia aquí els feligresos del segle XIV. No, això no ho sabem, no ho farem. Però sí que serà, segur, una experiència ben curiosa.
La nit de les esglésies, Daniel, és l'activitat que donarà inici a la nova edició de l'Estiu és Diví, aquest programa de divulgació per fomentar la visita al patrimoni cultural d'arrel religiosa que Catalunya Sacra doncs, feu cada juliol i també cada agost. No sé si teniu altres activitats previstes pels propers mesos d'estiu o us centreu ara mateix esforços en aquesta nit de les esglésies?
Bueno, ni que els esforços aquests ja estan fets. Ara sí que ens assentem. Ara ja poca cosa podem fer. Sí que cada any fem aquesta campanya de l'Estiu és Diví, que aquest any és el primer que arrenca amb aquesta activitat i que, si funciona bé, pot ser que l'any que ve també seguim fent. L'Estiu és Diví, senzillament, és la manera que tenim de dir, nois, ara l'estiu, que estem més relaxats, que solem voltar, que solem visitar, visitem patrimoni cultural de l'Església, que és fenomenal, que és fantàstic, que és un lloc si està bé, que és agradable, que és històric.
Oi, si està fresquet, eh?
Si està fresquet,
dies de tanta
tant,
calor.
Això dels refugis climàtics.
Ara.
I per tant, diem, l'estiu és diví, aprofiteu per conèixer patrimoni. I llavors el que fem és donar informació de totes aquestes esglésies de la xarxa que estan obertes, doncs dels seus horaris, de les activitats que fan, de com arribar-hi, de què s'hi pot mirar, com sempre. Però a part, cada any ens agrada en aquesta campanya de l'estiu és diví afegir un plus de contingut. L'any passat vam estar parlant de llibres i patrimoni, i aquest any parlarem de l'evolució de la música al llarg dels segles. Hem fet unes píndoles petites, en les quals un musicòleg i compositor, en Jordi Domènech, entrevista organistes que expliquen doncs, com era la música dels segles medievals, com era la música del Renaixement, del Barroc, i llavors la idea és dir, aquesta evolució musical doncs, té una traducció en el patrimoni cultural que podeu anar a veure en totes aquestes esglésies que us esperen amb els braços.
Escolta, Daniel, tota aquesta informació que ens estàs donant la podem trobar al lloc web de Catalunya Sacra?
Sí.
Sí?
Sí. Més explícitament, cada estiu creem una mini-web que
molt
es diu l'estiuesdiví.cat, en el qual hi apareix totes aquestes novetats pròpies de la campanya. Llavors, sí que la web de Catalunya Sacra, la clàssica, doncs hi segueix havent totes les activitats que fem durant l'any, l'agenda i aquestes coses, però ens agrada donar-hi una empenta.
Doncs mira, la primera empenta, la primera activitat és aquesta d'aquest vespre, nit de les esglésies, de les 9 del vespre fins a les 11 de la nit. Les catedrals de Tarragona i de Vic, apunteu, eh? Les basíliques del Pi de Barcelona i Castelló d'Empúries i també l'església de Santa Maria de Taüll, il·luminades exclusivament per espelmes i, doncs això, que també està molt bé, lliure accés en aquesta primera edició de la nit de les esglésies. Avui hem parlat amb el Daniel Font, que és coordinador de Catalònia Sacra. Que vagi molt bé aquest vespre.
Aviam, aviam, estem una mica neviguitosos.
M'imagino, m'imagino. Encenedor sempre a mà, per si hi ha alguna espelma que se'ns apaga.
I l'extintor l'altre.
Exacte. Gràcies, Daniel.
Molt bé, a vosaltres.
Ràdio Estel. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 6700. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Va, en 5 minuts ens situem a 3:15 de la tarda. I ha arribat el moment, com ja sabeu, els divendres d'obrir aquesta tertúlia dels quatre gats. Avui, millor, o sigui, és que som quatre, directament, Ramon Pardina. O sigui,
bona tarda.
Jo crec que és el dia, bona tarda, eh? Que ho hem complert.
Sí, feia temps 100%. Que no veníeu tots. És possible que sí, perquè hi ha aire condicionat aquí dintre. Podria tenir alguna cosa a veure, gent... això? No ho sé, pregunto, eh?
No vols sortir, no? Vols que els hi preguntem directament?
Ah, sí,
a veure, Francisco... No,
aire condicionat.
No vols marxar d'aquí, eh?
D'aquí no em moureu.
Res, durant tota la tarda aquí...
A poder ser.
A poder ser, eh? Bueno, sí, sí.
Al cap de setmana, també.
També, exacte.
Sí, perquè teòricament vaig no n'hi ha d'aire condicionat. Per mira. Tant, igual és una inversió.
Mira, doncs que vingui la família.
Puc portar-los aquí, eh?
Tant, sí, home, sí, sí, sí. No sé si vol portar la família, la Bet Verdagí, també a l'estudi.
Aquí, no.
La família lluny, no?
No, la família a casa seva.
Això.
Us dic aquí perquè m'has obligat a entrar, o sigui, m'has arrastrat directament. Això és, jo sortia del meu descans i has dit, entra, i...
Es faltava un gat.
Sí, exacte.
Mira, sí, com te't sents de gat?
Jo sóc molt gatuna.
Tu ets molt gatuna?
Sí. Jo sóc molt gatuna.
Miau.
Miau.
Molt bé.
Escolta, això ha sigut amb una...
No, deixa'm dir una cosa. Els miaus, podem dir-ho això demà, no? Què passarà?
Demà què passa?
Bueno, que els gats canten, no? Canten molt bé.
Vinga, Falca.
Què? Home, tu que et dediques a fer tantes falques...
Ara ja sé per què m'has fet entrar. Ara ja sé per què m'has fet entrar.
Però vols dir-ho o no?
Perquè demà... Sí, senyora, és veritat. Ai, quina il·lusió, com t'estimo. Molt. Mira, jo explico. Demà ens estrenem, estic en un grup vocal que es diu Veus en òrbita.
Ara.
I demà estrenem concert de presentació que es farà al Centre Jove de Fontana a les 12 del migdia.
És molt bona hora, eh?
I cantem. Home, és que després hi ha vermutillo.
Home,
perfecte.
A mi em queda prop de casa. Ai, però demà estaré treballant.
Fatal. Doncs
el vell truc, eh? No puc venir perquè...
Em quedava prop de casa, eh?
Tu t'ho perds, perquè hi haurà aire condicionat, o sigui...
El reclam.
I escolta, tu t'ho perds perquè cantem. David Bowie, Billie Eilish, Eva, Jorge Drexler...
Venen aquests?
No.
D'una manera o altra.
Ha dit que no, perquè nosaltres ja ho fem millor que ells. I això, Veus en òrbita, entrades a l'Instagram. Si poseu Instagram, Veus en òrbita, en l'avió, veureu el link per les entrades, que són 5 eurets... Criatures i gent mini de 0 a 6 anys perfecte. No paga...
Gent mini?
Gent mini.
De 0 a 6.
Mini-humans. Ah. Mini-humans.
Sí, sí.
De 0 a 6 anys no paguen 5 eurets i, escolta, estarem encantats de que vingueu. O sigui, ho fem? No bé, no. Espaterrant.
És que, clar, és que es dedica a això. Vull dir, clar, és clar, que clar. Ho fa molt bé. Bueno, doncs va, si esteu per Barcelona, concretament pel barri de Gràcia...
Sí, Ramon, o si estan en una altra ciutat i volen venir expressament, jo penso que també.
Si esteu en una altra ciutat,
Cerdanya,
sense aire... Si estàs a la Cerdanya, sense aire condicionat, amb molt paisatge, però sense aire condicionat, vine a Gràcia a les 12 del migdia.
Fantàstic, doncs el millor plan. Escoltem una cosa... avui quins són els temes? Per on vols començar? Per Dina, què ens proposes?
Sí, un tema que sempre ve de gust parlar-ne, que és la declaració de la renta. És un tema, no?,
sí,
agradable.
Sí, molt bé. Divendres, perfecte.
Sí. Exacte, és una cosa així. Però jo ho he portat per animar-vos i ensenyar-vos que hi ha impostos pitjors que els que hem de pagar.
Ah, sí? No.
Sí, com a mínim més estranys. Com a mínim més estranys. Per exemple, hi ha un impost a l'estat de Maine... fa gràcia, no?
Sí,
molt americà, de cop i volta.
Sembla mentida, saps? Hi ha un estudi de l'estat de Maine. No.
Ja, ciutat, sí, és com aquells de la Universitat de Connecticut.
Però l'estat de Maine...
Massachusetts, és la que sempre...
El clàssic.
Sí, l'estat de Maine fa estudis?
Es veu que sí, es veu que sí.
Sí.
I no només fa estudis, sinó que fa impostos sobre els navius. O sigui, els
navius? M'encanten.
Que són de color blau.
Jo en menjo cada dia.
Veus, doncs... Veus com és millor que és pitjor per tu no tenir, no viure a Maine, per exemple?
Sí, és veritat.
Tu pagaries encantada un impost als navius.
Bueno, depèn, a veure.
Si et garanteixen que tens navius cada dia de la teva vida.
Llavors jo pago.
Veus?
Clar.
Mira, és... Però com pipes, t'ho dic en sèrio.
Els navius?
Sí, sí, jo ahir estava a la plaça Joanica.
Són molt saludables.
Jo estava a la plaça Joanica i amb una amiga en un banc... que en comptes menjant de menjar navius. Pipes, menjàvem navius.
Primer que jo anava a dir que és una cosa que la gent no acostuma a menjar... sola, és a dir...
Ho fa amb amics.
No, em refereixo a què diu. Tu ets una excepció, però en plan, què teniu de postre? Navius? No, ningú diu que teniu navius.
És veritat.
No. Sempre surt acompanyant altres coses, una macedònia, una taula de formatges, no?
Sí. Fruits del bosc.
Exacte, difícilment per separat, no? Excepte en el teu cas, que sí que... Ara em menjaria uns navius.
Exacte, sí.
Clar, però la majoria de gent...
és més normal, sí. No, però, ja escolta, passa, ja passa.
M'alegro que hi hagi aquesta passió pels navius.
Gràcies, jo també.
Perdona, no, i són, dic, molt saludables perquè van molt bé per les infeccions.
Antioxidants.
Sí. Diuen que sí, jo com que no...
Ah, mira,
sí,
tots són avantatges.
Sí, sí.
Has estat malalta recentment?
No.
Doncs els navius. Ja està,
els navius.
Té sobredosi de navius.
I què diuen a Maine? Que has de pagar per què?
Jo crec que és per evitar la sobreexplotació del territori. La gent... Deuen ser tots com tu.
Ah.
Aleshores,
cantants.
Tothom... No, sí, menjadors compulsius de navius, naviodòmens...
Navioaddictes.
Ah, exacte, no? Navioaddictes. I clar, es veu que no pot aguantar la superfície de l'estat de Maine, que no sé quant és, no sé quants quilòmetres.
Deu ser grandíssim, perquè allò és molt gran.
És molt gran, sí,
Maine
sí.
Gran. Però s'imagina't tot ple de navius i no dona l'abast. Però si no, un altre impost que he trobat és sobre els robots.
Els robots?
Això m'ha agradat molt, que els robots paguin impostos.
A mi també m'agraden molt els robots, com els navius.
Ah, mira, pues a Corea del Sud, o com es diu normalment, la Bona, han creat un...
A on?
La Corea Bona.
Sí, exacte, la Bona, sí. Doncs ho fan per evitar la substitució de treballadors per màquines. Doncs tu tens un robot que fa la feina d'un humà...
I li has de pagar aquest sobreimpost.
Has de pagar l'impost a l'Estat. No?
Però hauria... No sé si m'agrada, això.
Per què no?
Perquè jo somio en un futur on els robots facin totes les feines...
I treguin la feina...
No, i cotitzin, i paguin...
Ah,
i tu visquis de rentes.
Però d'on treus les rentes?
De la feina dels empresaris.
O sigui, si directament seràs empresari.
Han de pagar... No, ja ha arribat el moment, això ja es pot fer.
Res.
Jo vull viure tranquil, tampoc vull cobrar tant. Vull dir, a mi dona'm un sostre i menjar,
i, ja
i navius, i que treballin els robots.
I el robot.
El robot que treballi, sí, però em sembla malament que...
Però això
tal
va...
com està enfocat aquí, és al revés.
Però això va com molt lligat a la intel·ligència artificial, no? Dedueixo o no?
Sí, jo no vull donar idees, però mira si és fàcil regular la intel·ligència artificial, aquesta por que tenim a que ens substitueixi les nostres feines. La qüestió era pagar diners. I ja està, fer-los pagar un impost i s'ha acabat el debat.
No,
sí.
Tornen a contractar treballadors. A Hongria, en canvi, han fet un impost sobre les patates fregides.
Com?
A veure, el món s'acaba ja. O sigui, anem a veure. I quin és el problema? Que està tot ple de patates fregides?
Què els hi passa, Hongria?
Que és per incentivar l'alimentació saludable.
Ah!
Es veu que en diversos països del món... Bé, aquí tenim també un impost sobre les begudes ensucrades,
sí.
No?
Sí.
L'alcohol.
Exacte. Doncs allà, en diversos països, sempre el que ells consideren menjar escombraries, doncs li posen un impost, un impost perquè sigui més car i la gent en prengui.
Jo he escoltat que el creador del nom ultraprocessat, d'aquesta manera de definir... Mm-hmm. Ho sento, aquesta setmana no parlo seguit, jo, eh?
Aliments i productes.
Això, aliments i productes.
Què vols dir que no parles seguit?
Que no em surten les frases seguides. Ah, o sigui, és una cosa, no sé, el cervell el tinc a sota mínims. Total, que aquest mateix home que va inventar-se aquest concepte proposa que es posi una etiqueta en els productes que es consideren ultraprocessats, igual que hi ha en els paquets de tabac.
Clar.
Fumar mata.
Avisar-ho, no?
Este ultraprocessado mata.
Estas patates fregides, per exemple, mata. Con sabor a jamón...
Maten.
Poden acabar con...
Al nivell d'un paquet de Camel.
Exacte.
Doncs jo, mira, si, amb l'autoritat en la matèria que m'atorga d'haver fet un documental amb els cuiners al disfrutar, jo faria un impost sobre el vinagre de Mòdena.
Home!
A mi em sembla una meravellosa, fantàstica i espaterrant idea.
Jo penso que sí. S'ha d'evitar el consum d'aquest...
Per l'amor de Déu, podem abandonar-lo ja?
A més bo, eh?
Però un moment que...
Però què us passa?
No, sí, home, és molt bo.
Però és que el poseu fins a la sopa.
El tema és que potser se n'ha abusa?
Primer, porta un excés de sucre que ni t'explico.
¿Quién te dice a ti el azúcar que me tengo que tomar?
Va dir l'home que m'he trobat a l'entrada menjant-se un entrepà.
Sí.
Escolteu, el cap de vila afegeix des de Peixera que també hi ha com una sobreexplotació del formatge de cabra.
Això?
Per tot arreu, aquí.
Ah, tot arreu,
en general.
Tampoc hi tinc.
A mi la formatge de cabra sí m'agrada.
Us agrada? També.
Endavant.
Però excepte quan porta vinagre de Mòdena al damunt.
És el que us anava a dir. El que heu vist, molts plats de formatge de cabra amb...
Sí, no sé quina mania tenen.
Sí, exacte.
Pobre formatge de cabra.
Posa-li un rajolinet de Mòdena i semblarà un plat d'això, del disfrutar. I dius, no, carinyo, no.
Mira,
no.
Jo, un cop més, amb l'autoritat que m'atorga, ha fet un documental amb els del disfrutar, jo les he vist cuinar cada dia.
I què?
Mai hem fet servir vinagre de Mòdena.
Mai, eh?
En canvi, oli d'oliva, sí.
I nabius?
Nabius tampoc. Però bueno, jo crec que això és més el teu terreny, no? No volen...
Sí. No volen trepitjar-me.
Exacte.
No vagis a main, eh?
No pas.
No, clar.
Sí, home.
Home, aviam, t'assegura... que n'hi haurà de nabius.
Però molt més cars.
Clar,
si he de pagar l'impost per menjar nabius... Això sí, però bueno, ja en tinc al costat de casa, eh?
Home, no pateixes.
No cal que hi vagis.
Hi ha temporada. Ah, mira, ara les nabius són per temporada.
No ho sé, també. Això em preocupa i m'inquieta perquè en trobo tot l'any.
Ja no hi ha temporades de res.
I clar, això a mi em...
Ja m'ho he plantejat,
però
sí.
Però trobes diferència als nabius entre èpoques o no?
No en trobo. Va. És a dir, segur que són de càmera ultraprocessada. Però...
Que és un concepte que existeix.
Que m'acabo d'inventar i que aconsello posar-ho en totes les... però jo en trobo tot l'any,
tot
és increïble. Sí.
Són blaus per dins?
Sí.
Perquè jo n'he trobat de blancs, per dins, que deuen ser els que...
Què? No, però sí que n'hi ha alguns que són de càmera. Sí.
No. Comprant nabius com a nabius,
sí.
I que no tenen massa sabor a res i que deu ser
doncs
això.
Doncs aquests deuen ser els que venen de Maine.
Ultraprocessats.
Aquests són els que són més
venen
cars.
Venen de Maine, clar.
Bueno. Doncs bé, hi ha un altre impost que a mi aquest, la veritat...
Cada n'hi ha més?
Sí.
D'aquests curiosos.
És que aquest m'agrada molt perquè és un impost sobre els noms dels bebès a Suècia.
Ah, sí? A Suècia?
A Suècia.
Meravellós.
Parlem-ne.
Exacte, sí. Imagina't com han de ser que a Suècia que posen noms com Halsford
sí.
O...
Noms sense vocals, tots consonants.
Doncs, fins i tot ells han hagut de prohibir noms perquè els semblaven ja massa... Sí,
però què vol dir que han posat un impost? Que si tu vols posar un cert nom, has de pagar un impost.
Exacte, sí.
I quines condicions han de tenir aquest nom? O sigui,
que no siguin vergonyants o que no siguin...
Menys tinguin, no, la persona.
Perquè prohibir directament...
Prohibir també, hi ha altres països que ho fan.
Home, és que és més fàcil, no? Perquè no prohibeixes.
En el mateix país.
Aquí el registre civil sí que encara no pots posar... Sí, no pots posar noms que menys tinguin...
Home, jo crec que és un tema de drets humans, perquè has de posar-li un nom que menys tingui la dignitat de la persona.
No, però mira, per exemple, a Suècia, els nens no es poden dir Ikea. T'ho juro que això ho he vist, que hi havia gent a Suècia que els hi posava als seus fills Ikea.
Però Ikea de nom.
Sí, clar.
Per què no posem un impost a Espanya de que les nenes no es puguin dir Shakira?
Mira.
O que paguin, clar, exacte.
Per això, que paguin. Vols que la teva filla es digui Shakira?
Sí, sí, sí. Paga.
Obre-li un compte de...
Perquè és humiliant. També ho podríem
fer. Home, a veure.
Al final, el col·le...
Molt respecte. A mi m'encanta la Shakira, però anem a veure. No sé. Saps què vull dir? Com es diu el teu... Shakira.
Margalida.
Vilaplana... Shakira Vilaplana Sánchez. No anem bé.
No.
No anem bé. Paga.
A mi, arrel d'això, hi ha una cosa que m'agrada molt, també.
Referent als noms?
Sí, que a Nova Zelanda està prohibit posar de nom un títol oficial.
Com? O sigui,
títol no oficial. Pots... O sigui, com tu no pots dir, per exemple, president, com a nom. Però m'agrada molt la idea. O llicenciat.
Ostres.
Sí. Però a mi la idea m'agrada molt.
A perquè... mi em preocupa que ho hagin hagut de prohibir.
Clar,
això és el que em preocupa.
No se'ls escapa res, eh?
Jo, per exemple, podria el meu fill molt honorable. I aleshores seria... Ha vingut el molt honorable Pardina.
És preciós.
Seria maco, no sé.
És preciós.
Donya.
Ho trobo meravellós. Exacte.
Donya, don...
I en el cas que el teu fill acabés sent president, seria el molt honorable, molt honorable Pardina.
Exacte.
Ostres, brutal.
Això és fantàstic.
Home, jo espero... No he investigat si aquí a Catalunya hi ha aquesta prohibició, però si no hi és... Jo potser...
Plantegem-nos-ho.
O sigui, és a dir, en resum seria que si qualsevol cosa en un país patina, posa-hi un impost.
Sí, certament, sí.
Aquesta seria la conclusió, no?
Sí.
Si algú és perjudicial, si alguna cosa és perjudicial, posa-hi un impost.
Exacte, aquesta és una mica la idea. Si voleu que passem al següent tema...
Va, sí, que ens queden 5 minuts, Pardina. Sí.
És un tema que ha aixecat ha donat moltes alegries a molta gent, més aviat de la nostra edat, i és que torna Bola de Drac al 3CAT.
Home!
La sabeu, eh?
Home,
per favor.
Clar, jo és que... Bueno, ja em van parlar una mica, em sembla, quan es va morir a la Kira Tudor.
Sí.
Però ja amb el creador. Jo no tinc molt clar si això...
Com posicionar-te.
Clar, sí, a mi m'agradaven molt. I m'agrada, no? Llavors, no sé si als nens avui en dia els hi acabarà d'agradar.
Per això. Què?
Perquè, i fins i tot alguns pares que ara se n'alegren, quan revisionin el contingut, és possible que comencin...
De les primeres temporades, eh?
No, però perdona, pitjor seria l'Arare.
També.
No?
Però a vegades, o sigui, jo... Per exemple, hi ha un personatge que era el Follet Tortuga, que és absolutament...
Molt red flags. Sí.
Exacte.
Red flags per tot arreu.
Sí.
Penso que sí, aquest és molt políticament incorrecte avui en dia. Hi ha escenes que jo no sé com seran rebudes.
Jo crec que hi ha escenes que crec recordar que no es van ni emetre en el seu dia.
Ah, sí?
Diria, eh? O el còmic, o ara no sé dir si era el còmic o era l'anime, que es van censurar aquí.
Però potser sí que faran com una readaptació, diguéssim, del guió, per dir, no creus o no?
No,
es
podria fer això? Bueno.
Però si adaptes el guió, readaptes els gràfics, també.
Jo crec que no. Ja, en principi han comprat tal qual el que van emetre en el seu dia. No, jo a favor de la normalització del català i entre els nens i tal, però jo només deixo aquest petit dubte que no sé com serà rebut.
Home, és que això obre una caixa de Pandora, perquè Xinxan, què? Xinxan és més recent.
Sí. Va, és el mateix, sí.
I seria el mateix, obriríem el mateix debat, potser.
Jo crec que... Faria l'exercici de veure-la avui en dia perquè ens podem donar alguna sorpresa.
Però ho parlàvem aquest matí, i Bola de Drac, les primeres temporades que recorden més a l'Arare...
Sí.
Té situacions potser difícils, però després deriva a violència extrema.
Clar.
I aquí sembla que tampoc hi ha massa debat. Si això potser em sembla millor.
Home, també, clar, déu-n'hi-do. O sigui, la violència va estar... No s'opta per la via del diàleg.
No, conflictes.
Entre...
Però no us dona la sensació, me'n recordo molt, que al principi era com més, em feia com més gràcia.
Era més lúdic. Sí, com més lúdic.
Sí. I després cada vegada hi havia com més foc, acció, no?
Sí, vull dir que...
Després va ser més d'aventures, clar.
Per mi va perdre, personalment, com més la gràcia, vull dir, que
sí,
feia com
totalment.
Més les primeres... Quantes temporades n'hi ha de Bola de Drac?
No
n'hi ha moltes,
això.
No? Bueno, perquè les primeres...
Sí, perquè hi ha descendència i descendència de la descendència.
Sí, hi ha molta Drac, Zeta, GT, ara s'ha fet el Super, no?
Vaig perdre...
M'estàs dient que Son Goku ja és besavi?
Avi ho és.
És avi.
Sí, de la Pan, filla d'en Son Gohan i la...
No, i quina memòria.
No recordo el nom.
I on queda la Bulma?
La Bulma és la mare d'en Trunks.
Trunks?
Sí.
Sí, però això ni idea,
estic flipant amb el teu nivell, eh?
És que darrerament ho he recuperat a Instagram, que hi ha un boig que ho penja tot. Penja també en Musculman, penja en Ranma, que jo us dic que Ranma ja segur que no es remetrà mai més a TV3.
Ranma.
I en cap cas en horari infantil.
O sigui, aquest és el pitjor, eh?
Ranma era aquell noi que, si li queia aigua, es convertia en noia.
Sí. I el seu pare es convertia en panda.
És veritat, jo era molt fan del pare.
I llavors hi havia en Rioga, que es convertia en Baconet, que era un porquet. Porquet negre, petita.
Bueno, molt bé. Per dir-ho, si ens queda un minut i mig, no sé si volia rematar el tema de la bola de drac.
Bueno, sí,
Inventa't un impost.
Mira, igual s'arregla així.
Clar.
No, jo potser us volia dir l'última notícia, que és una cosa que a mi m'ha impactat molt, que és que... perquè, bueno, aquests dies s'està jugant l'Eurocopa i hi ha una cosa a celebrar,
sí,
sobretot pels que no tenim selecció amb què identificar-nos, que és que Lamine Yamal ha aprovat l'ESO durant l'Eurocopa.
Molt bé. Són dues coses a celebrar,
exacte,
llavors.
Exacte. Sí, és l'únic títol...
A mi continua inquietant, això, eh? Sí.
L'únic títol que tindrà el Barça aquest any, l'ESO de Lamine Yamal.
Pobres.
Sí,
és un fet.
Això és així.
Sí,
clar.
No sé, jo una cosa...
I espera't que sigui dels pocs que la tingui, també, l'ESO, al Barça, Lamine Yamal.
Ah, és que això em fa pensar, sempre el volen comparar amb el Messi, tal, sí, sortirà perdent, perquè com Messi no n'hi ha cap. Però, en canvi, en això, jo crec que...
Sí, l'ESO pot guanyar.
En això guanya ell,
Jo crec que l'haurien de comparar amb el Messi, amb aquestes
coses. Estàs dient que el seu títol hauria d'anar al Museu Blaugrana, al costat de les Champions.
Més que el tovalló de Messi, el certificat de graduat escolar de l'ESO del Lamine Yamal.
Bueno, escolta, moltes gràcies, Pardina.
A vosaltres, com sempre.
Pardina, moltíssimes gràcies.
Ens veiem menjant navius.
Exacte. Vols un impost.
Servit per un robot.
Vinga, va, deixem aquí. Anem a escoltar la Caselles amb les notícies i tornem.